Bon vespre. Iniciem la sessió plenària del ple ordinari del mes de desembre, traslladada avui 9 de gener perquè coincidia amb un dia festiu. Començant per l'aprovació... Ai, perdoneu, que no tinc el... Jo entenc que primer és l'aprovació de l'acte, però és que no tinc aquí l'ordre del dia aquí. Aprovació de l'acte del ple del 7 de novembre del 2024. No sé si hi ha algun comentari a fer. Doncs la donem per aprovada. Passem al segon punt, que són els informes de presidència. Comencem, com malauradament estem començant aquests darrers 15 mesos, denunciant aquesta guerra persistent de l'estat d'Israel contra l'estat de Palestina, aquest genocidi del poble palestí que continua sense cap mena de control ni mesura i que, a més, doncs, cada cop està, evidentment, cobrant-se més víctimes. Ho denunciarem fins cansar-nos, de la mateixa manera que la guerra d'Ucraïna doncs, sembla que s'hagi tornat a reanimar i, per tant, doncs, després de gairebé 3 anys que faran ja al febrer, doncs, també per denunciar que el camí només és la pau i que no podem donar suport de cap manera ni tolerar aquests països que viuen per sobre dels drets dels altres. També continuem amb una malaurada tradició que és denunciar els feminicidis que hi ha hagut. Durant l'any 2024 han mort assassinades 89 dones, 5 nenes, 5 infants i un nadó. A les xifres oficials ens parlen de 47 dones assassinades pel seu entorn més immediat o per les seves parelles, exparelles o relacions més íntimes. Però a partir de l'1 de gener d'enguany es comencen també a comptar com a feminicidis aquells assassinats que s'han dut a terme per part dels fills, de gendres, de germans o de coneguts. En el cas de l'any 2024, a les 47 dones que les van assassinar les seves exparelles, els seus maltractadors, hi hem d'afegir 42 dones més, 11 assassinades a mans dels seus fills, 3 en mans dels seus gendres, 3 en mans dels seus germans i 13 per persones conegudes. Estem parlant de que l'any passat van morir assassinades 100 persones per la violència masclista, 100 feminicidis. Per tant, no podem parar de denunciar aquest despropòsit i aquesta injustícia absoluta d'aquestes persones que pensen que tenen el dret de decidir la vida dels altres. Passant a coses molt nostres i més dolces, aquest cap de setmana es clou el cicle nadalenc amb les dues sessions dels pastorets, en aquest cas de les que són fetes per actors adults. I el dia 18 de gener la BQB fa el darrer concert de Marató, el darrer acte que tancarà tots els actes que hi van haver de la Marató al municipi i que en aquell moment podem donar la xifra exacta dels diners que s'han recaptat, que són molts. Per tant, aprofitar per animar-vos a anar a Pastorets i agrair especialment a totes les entitats i a tothom que va col·laborar fent possible els actes de la Marató, doncs, perquè només la solidaritat doncs, acompanya la investigació, malauradament, en un país que hauria de ser al revés i la investigació hauria d'estar acompanyada pels estats. Felicitar també i agrair les entitats com són l'Embol, l'Associació del Casal d'Avis, l'Associació del Galliner i l'Associació del Poble Sec per haver organitzat Quinto, una tradició vallesana però que en el nostre poble doncs, ara ha esdevingut doncs, nombrosa i que dona moltes possibilitats de poder passar una estona divertida amb la família i amb els amics. Agrair a totes les entitats i persones que han participat a la Cavalcada de Reis doncs, fer que aquell dia fos tan especial pels infants. I també a l'Associació de Comerciants per haver organitzat el Mercat de Nadal, per haver fet un matí i un diumenge tan divertit i tan ple de propostes comercials i d'estones nadalenques. Els avis doncs, per haver organitzat el tió de Nadal i totes aquestes petites coses que ens fan sentir doncs, que som membres d'un poble petit amb una comunitat molt activa que ens dona doncs, suport i ens acompanya en aquests dies tan especials. Ara ha començat un nou trimestre. En aquest trimestre, parlar del que ha passat, començar per les escoles, que hi van començar doncs, l'activitat, dir-vos que l'escola d'adults està amb 540 alumnes, estem arribant a unes xifres altíssimes d'alumnat a l'escola, que ens anima i alhora ens fa prendre consciència de la voluntat d'aquest poble de continuar aprenent, d'aquesta educació continuar, i a més de la possibilitat de que si es donen bones oportunitats els i les joves troben solucions, doncs, ja sigui d'orientació o d'integració, i que per tant ens anima a poder continuar en aquest projecte. El dia 13 de desembre vam participar a la xarxa d'escoles municipals de persones adultes de la Diputació i vam estar explicant el projecte de la nostra escola, el vam debatre amb diferents ajuntaments i alhora vam fer el curs de formació de prevenció, detecció i actuació davant de les violències sexuals a les EMPAs. Les escoles municipals de persones adultes no estan lliures tampoc de qui puguin passar coses, però també especialment de poder detectar, i així ho fan, persones que estan patint agressions o assetjament i, per tant, doncs, cal estar formades per poder-los acompanyar. Dir-vos també una notícia que hem estat perseguint durant anys, que era que l'alumnat de sisè del Pilarín Vallès, l'escola que tenim en el barri de les Fonts, pogués estar adscrit als instituts de Sant Quirze. Això no passava i això condemnava a les famílies que no volien, doncs, haver d'anar a l'Institut Egara de Terrassa a sortir del sistema públic i anar al sistema privat o al concertat, perquè si no, o acceptaven la plaça que tenien directament en el sistema públic, que era l'Egara, provaven sort si els hi entrava el seu fill o filla en un dels instituts del poble, o senzillament havien d'anar, doncs, a un centre concertat si volien un ensenyament diferent. Per sort, enguany, el Pilarín Vallès estarà adscrit a l'Institut Sant Quirze i al Sala Gixandri, per tant, tots, i a l'Egara, per tant, els alumnes del Pilarín Vallès podran triar, especialment els de Terrassa, si volen continuar estant en l'institut que els hi pertoca per zona que viuen, o si volen, doncs, també podran venir a Sant Quirze. Per tant, felicitar-nos de, per fi, després d'uns quants anys de picar pedra, haver obtingut aquest resultat. Alhora, dir-vos que durant el mes de desembre s'han inscrit, hi han hagut 11 preinscripcions de matrícula viva. Amb el que portem de curs, portem gairebé una quarantena d'alumnes que han vingut a Sant Quirze, i això fa que ens reiterem davant del departament amb la necessitat de no tancar línies educatives, perquè comencem amb les línies amb les ràtios baixes, però les anem omplint constantment. I, per tant, reiterem la necessitat davant del departament de que les escoles no perdin línies, perquè després l'únic que passa és que perdem qualitat. No? Anem omplint les aules d'infants, no posem més recursos i al final, en lloc de tenir una bona qualitat o una òptima qualitat, no la tenim tan bona. Per tant, doncs, instem al departament que continuï mantenint-nos les línies obertes que fins ara hem tingut. Passant a un altre ordre de coses, el 27 de novembre l'Agència d'Habitatge de Catalunya va publicar que es modificava la convocatòria de subvencions dels fons Next Generation, que és per la rehabilitació residencial. Molts dels veïns les han utilitzat per fer instal·lacions de fotovoltaiques, però també pot ser per instal·lar ascensors o per fer aquelles necessitats que tinguin. El termini d'obertura de la presentació de sol·licituds és a partir de l'1 de gener i finalitzarà el 31 de desembre. I com tots saben, si van al Departament d'Habitatge d'aquest Ajuntament, els acompanyaran, els hi explicaran i els hi donaran, doncs, la informació i l'orientació que puguin necessitar per poder accedir a aquests ajuts que valen molt la pena. Per tant, animem a tothom que cregui que ho pot necessitar, comunitats de veïns o veïns a títol individual, que hi participin, que s'hi presentin. Dir-vos també que el 15 de gener comença el grup de suport d'ajuda mútua per a les persones cuidadores. De moment ja hi ha 13 persones inscrites. Totes sabeu que aquest grup és un grup que ja fa molts anys que està funcionant i que el que pretén és acompanyar aquelles persones que fan de cuidadores dels seus familiars i que estan en un procés, doncs, ja que necessiten acompanyament emocional i fins i tot físic, doncs, per poder dur aquest dol continuat, que és el fet de tenir una persona dependent al teu càrrec. Aquest grup funciona amb 10 sessions i després es connecta amb el programa de cures que ja té el Servei de Benestar, en el que s'amplien amb altres xerrades d'acompanyament i amb les sessions de les valentes, que fan que es quedi complementat i que durant tot l'any les persones puguin tenir acompanyament. Les obres del Casal d'Avis van avançant. Segurament fins passat Setmana Santa, és a dir, tot el primer trimestre encara estaran fent-se les obres i, per tant, fins al passat el mes d'abril o quan s'acabi el mes d'abril podrem fer el canvi d'espais. I avui, donat que aquest és el ple de desembre i que d'aquí molt pocs dies tornarem a fer ple i explicarem coses ja del gener, avui justament aquest matí el secretari ens ha fet arribar una alegria, que a vegades no ens en porta gaires i aquesta vegada ens n'ha portat una de bona, i és que aquest matí ens ha arribat per mans dels procuradors una sentència favorable a aquest Ajuntament davant d'un contenciós que va presentar Emergent Disc, que saben vostès que és el gestor de discoteca d'una zona industrial i que a més l'hem hagut de denunciar diverses vegades per la mala gestió que feien o fan o han fet durant anys a la porta i que hi havia agressions i diferents situacions. Bé, doncs aquesta empresa va presentar un recurs contra l'acord de ple en el que s'aprovava el Pla Especial Urbanístic de Regulació d'Activitats dels Polígons Industrials, tant de Can Casablanques, de Can Canals i de Can Torres Can Llobet, pel que feia espectacles, activitats recreatives i de restauració. Ells consideraven que era un criteri restrictiu en el que se'ls es feia per lesionar-los en els seus interessos. En cap cas van tenir en compte que aquest acord es prenia el 2019 inicialment perquè Sabadell ja feia 5 anys que ho havia fet i havia pacificat el barri de Gràcia, un barri que en aquest cas compartim un polígon, i ells havien pacificat retirant totes les discoteques d'aquella zona perquè els veïns de Gràcia vivien desesperats, sotmesos als múltiples incidències que generaven tota aquella zona d'esbarjo i d'oci, i en aquest cas Sant Quirze el que va fer és prendre la mateixa decisió i aprovar aquest pla. Emergent Disc doncs, va presentar el recurs i ha sortit doncs, la sentència. Aquesta sentència ens diu que el planejament urbanístic és una facultat administrativa que no pot quedar constrenyida als interessos de particulars, doncs s'efectua en base a la major satisfacció dels interessos públics, perquè no existeix una expectativa raonable fundada de la persona bueno, de qui ha presentat el recurs, en el que doncs, diuen que reiteren diverses i moltes vegades que hi ha hagut inseguretat jurídica, que no s'ha fet exposició pública, que no s'ha atès les seves necessitats i se'ls condemna a costes. Pot ser que, si els hi sembla, doncs, poden anar a cassació, però és una sentència molt clara en la que dona la raó a l'administració local per l'autonomia local de decidir la gestió urbanística, els usos i aquests usos centrats en uns interessos públics de tot el municipi, especialment de l'activitat econòmica principal d'aquell entorn, que són la indústria, i dels veïns que viuen a l'entorn, que en aquest cas són de Sabadell, però que vivien sotmesos a aquella situació. Això vol dir que si no van a cassació i quedi ja com a ferma, el 26 d'abril del 2026 l'activitat en aquell entorn haurà de cessar perquè són els 5 anys que tenien aquestes empreses que estaven situades allà per cessar la seva activitat. Ens felicitem, agraïm als serveis jurídics de la casa per haver fet la defensa d'aquesta proposta perquè Emergent Disc doncs, són una mica agressius a l'hora de presentar recursos i, per tant, en aquest cas, al secretari accidental, agrair-li doncs, el posicionament ferm perquè ens ha portat a tenir aquesta sentència. Un cop dit això, dir-vos que durant la setmana vinent tenim reunions amb l'Ajuntament de Sabadell perquè just en aquesta zona tenim el mercadet els diumenges i continuem estant sols durant aquests darrers caps de setmana controlant els paradistes que no tenen llicència. Per tant, la setmana vinent tenim una altra reunió en la que haurem de debatre això i altres accions que poden convertir doncs, aquesta zona industrial en un punt difícil de gestionar. El tenim doncs, amb el cap de policia, el regidor, el tinent d'alcalde, jo mateixa, juntament doncs, amb els tècnics en aquest cas la tècnica de mercadets i la cap d'àrea a Sabadell doncs, per debatre què està passant, com és que doncs, no hi ha la policia local present, la de Sabadell, quan toca, i per posar-nos d'acord amb les obres del Portal Sud, de les accions o allò que s'està desenvolupant, si és o no d'interès municipal de Sabadell, com havia de ser des del seu principi. Per tant, els regidors en tindran informació a la informativa, que serà la següent reunió que ens veurem, i a vostès els explicarem en el següent ple. I aquí deixem els punts d'informes de presidència. Passem al punt número 3, que és donar compte dels decrets, en aquest cas del mes de novembre. No sé si hi ha algun comentari a fer. No? Doncs passem al punt número 4, que és la xifra oficial de la població del padró de Sant Quirze a 1 de gener de 2024. Tots és sabut que a final d'any o a principi d'any cal aprovar la xifra oficial, que és la que amb la que durant tot l'any ens dirigim a les entitats i a qualsevol àmbit per poder fer constar la nostra xifra. Malauradament, per segon any perdem població, tenim un creixement vegetatiu negatiu de 80 persones un cop més, i la xifra d'enguany, la de 1 de gener de 2024, és de 20.161 habitants. Aquesta xifra surt de les persones que estan empadronades, més les revisions que fa l'Institut Nacional d'Estadística, que ens va comunicar a l'INE diferents baixes, no? Controls que fan de persones que els sembla que no estan correctament inscrites, ja sigui per estrangeria o pel que sigui, i un cop revisades, informades, notificades, si no rectifiquen aquella situació anòmala, ens toca donar-les de baixa d'ofici, i sovint aquesta xifra fa que ens baixi el nombre d'empadronats. Dir-vos que, si no canvien les coses, la xifra de l'1 de gener del 2024 puja ja. Per tant, li donem una mica la volta a la circumstància d'ara. En aquest moment tenim uns 20.339 habitants, però aquests han de passar pel mig aquesta revisió de l'INE, que normalment són unes 100 persones, per tant, ens en podem anar als 20.230 o 240 habitants. Però la xifra oficial que aprovem ara és de 20.161 habitants a 1 de gener de 2024. No sé si teniu algun comentari a fer. No? Doncs hem d'aprovar-la. Passar a votació. Vots a favor? Ai, perdó, no cal, no és veritat, només donem compte, jo estic ja... Sí. Passem al punt número 5. Resolució del recurs de reposició interposat per AIM Hispànica i Crèdit i Caució de Seguros i Assegurades contra els acords adoptats pel ple municipal en data 15 d'octubre de 2024 relatius a la resolució del contracte a lots 1 i 2 del Servei de Neteja d'Edificis i Escoles Municipals de l'Ajuntament de Sant Quirze. Senyor Coll.
Sí, bona tarda a tothom. Bé, aquí es planteja l'últim tràmit, aquest sí que és el definitiu, en l'àmbit del trajecte administratiu d'aquesta qüestió, d'aquest tema. Com bé saben vostès i molts veïns i veïnes que ens deuen acompanyar, que han seguit altres plens anteriors, estem parlant de les conseqüències econòmiques que ha representat la resolució anticipada del contracte de neteja de centres educatius i equipaments i edificis municipals, que, com vostès saben, es va iniciar el setembre de l'any passat i va tenir un moment molt important, que va ser el ple del 15 d'octubre de l'any passat, on, a part de la resolució del contracte, ferms en la resolució del contracte, vam adoptar l'acord, com bé recordaran vostès, d'intervenir les quantitats, tant les quantitats econòmiques que s'adaldaven en aquell moment a l'empresa AIM Hispànica en concepte de les feines que havia realitzat en el mes i mig que des que vam iniciar l'expedient de resolució del contracte, per tal de fer front als seus deutes, als deutes de l'empresa amb els seus propis treballadors. Per tant, en aquell moment, en aquell 15 d'octubre, el que adoptàvem era, repeteixo, la resolució definitiva del contracte i, d'altra banda, la intervenció d'aquests diners. Contra aquest acord, d'aquests diners, perdó, i també, així com, de les garanties depositades a l'inici, en el moment de la licitació del contracte, que són les garanties que els contractistes dels diferents obres, serveis o subministres han de depositar en l'administració en el moment que s'enduen o que es fan amb la contractació d'aquell servei, obra o subministrament, i per tant aquestes quantitats, que com bé recordaran són 28.974 en concepte del lot número 1 i de 59.924 euros en concepte del lot 2, també van quedar intervingudes fins que s'arribés al final del procés, on quedés acreditat que el conjunt de treballadors i treballadors de l'empresa havien cobrat els seus salaris, que en aquell moment estaven pendents de pagar per part de l'empresa. Per tant, contra aquest acord per via administrativa, contra aquest acord del 15 d'octubre, a l'empresa li quedava la possibilitat de presentar un recurs de reposició, i el va presentar no tan sols l'empresa, sinó també una altra entitat, una altra empresa, que es diu Atradios Crédito y Caución, que ve a ser la responsable, en definitiva, d'aquestes garanties que en el seu moment, repeteixo, a l'inici del contracte, es van depositar per garantir el bon compliment d'aquest servei. Per tant, el que fem avui és desestimar el recurs de reposició, fent ferms i reiterar la immobilització d'aquests diners, dels 28.974 euros per una banda i dels 59.924 per una altra, dels dos lots del servei, i instar l'empresa que acrediti que està en el corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, així com alguns deutes que encara en concepte de pagues extraordinàries o bé d'algun tipus d'indemnització deuen els seus treballadors i treballadores. Ja vam dir en el passat ple que vam estar parlant d'aquest tema, que va ser el novembre de l'any passat, que l'Ajuntament havia aconseguit que en concepte de salaris, en conceptes salarials purs i durs, per entendre'ns, els treballadors i treballadores haguessin cobrat la totalitat dels deutes que tenien pendents. Per tant, torno a insistir, la part dispositiva d'aquest acord fixa aquest desestiment al seu recurs de reposició de l'empresa i de l'empresa que havia validat els conceptes aquests econòmics de garantia, desestimar els dos recursos de reposició i reiterar en aquest aspecte de mantenir immobilitzades aquestes dues quantitats i instar, repeteixo, l'empresa que acrediti que no hi ha cap deute ni tributària, ni amb la seguretat social, ni amb els propis treballadors, abans de procedir al tancament definitiu de l'expedient. Gràcies.
Gràcies, senyor Coll. No sé, senyor Baratec, sí?
Sí, hola, bona tarda. Bueno, como dice el señor Coll, aquí ponemos fin a lo que sería la tramitación en este ayuntamiento. Estamos hablando de dos recursos de reposición que desde mi punto de vista están bastante bien fundados. Sin embargo, tengo que decir que desde nuestro punto de vista el informe técnico tanto de intervención como de secretaría es un informe motivado, muy, muy, muy concienzudo, y creo que tenemos la razón. Es el último paso y nosotros, por supuesto, votaremos a favor de esta resolución. Gracias.
Señor Ruga.
Bon vespre a tothom. Bueno, m'hauré de repetir una mica, no? Un cop vist, llegit els fonaments de drets de l'acord que se'ns proposa, doncs, dintre de les nostres capacitats, ens sembla que està molt ben raonat i que l'argumentació és molt sòlida, i per tant, doncs, nosaltres donarem el vot a favor. I una vegada més, tornar a agrair a tots els serveis de l'Ajuntament que han fet possible, doncs, que tota la problemàtica dels serveis de neteja s'hagi pogut solventar, doncs, amb un termini relativament curt i en favor de les persones que treballen en aquest servei pel nostre poble. Moltes gràcies.
Senyor Pérez.
Bona tarda a totes.
Des del nostre grup municipal hem pogut comprovar que en l'expedient del punt que portem a ple hi ha un informe favorable tant part de la secretaria com part de la intervenció municipal favorable a la desestimació dels recursos presentats. Per tant, des del nostre grup municipal votarem a favor d'aquest punt, sent conscients de que això tindrà un llarg recorregut judicial i crec que coincidirem tots que en el desig de que sigui més aviat curt que llarg. Moltes gràcies.
Senyora Casagrana.
Sí, nosaltres ens afegim això, no, a l'agraïment per part dels informes tècnics que han estat molt clarificadors en tot aquest entramat que considerem doncs, que bueno, és complexa, però sí que com deien els tècnics de la casa, doncs, quan responguin amb el compliment de les seves obligacions, doncs, donarem això per fet i procedirem a fer aquest abonament. Però mentrestant hem de retenir aquests diners per garantir doncs, que aquestes treballadores que nosaltres considerem de la casa doncs, que puguin percebre allò que els hi correspon i allò que és digne i que sigui amb la major brevetat possible i no que s'eternitzi en el temps com passen aquests problemes sempre a nivell que judicialitzen i no només a afegir. Gràcies.
Senyor Coll?
Sí, agrair el vot favorable a tots els grups municipals. També agrair en tot moment, en tot aquest procés que ha durat doncs, aproximadament 6 mesos, doncs, el seu posicionament, que sempre ha estat un posicionament que crec que institucionalment segurament és el que pertocava fer, però l'han fet i per tant agrair-los aquesta conducta durant aquests 6 mesos i aquest posicionament durant 6 mesos. Jo els agraïments a tant als serveis tècnics com jurídics de la casa com a les pròpies treballadors i treballadors de l'empresa ja l'he fet en 3 o 4 plens, si m'haig de reiterar aquí em reitero, però bueno, accentuar això que estem en l'últim acte administratiu que ens toca, en l'àmbit administratiu ens toca fer, efectivament, com ja ha fet referència a algun dels portaveus dels grups municipals, potser ara poder estem davant d'un inici d'un recorregut judicial, en la fe que sempre hem demostrat tot, el conjunt de grups municipals, en aquests serveis jurídics de la casa que l'expedient s'estava resolent ajustat a llei i a norma, doncs jo, com que continuo confiant en tot això, i a més el sentit de la justícia em diu que hem actuat sempre en defensa d'una banda dels interessos generals del municipi, però també de les treballadors i treballadors de l'empresa, doncs la suma d'aquests dos aspectes, doncs no sé, el resultat final doncs és evidentment és un dubte, però hi ha marge de dubte al respecte, perquè tot el que entra dins del recorregut judicial doncs, pot estar sotmès a altres lectures i, per tant, doncs, no sabem d'aquí un temps si s'acabarà produint primer aquest recorregut policial, policial, judicial, aquest recorregut judicial s'acabarà produint o no, perquè potser tant l'empresa com l'empresa que garantia o l'asseguradora que garantia aquestes quantitats econòmiques, doncs igual es queden aquí, atès doncs, la consistència, tal com deia el senyor Baratec, la consistència i el ben trebat que estaven els informes o la visió jurídica aportada per el propi Ajuntament. Per tant, això, agrair-los i el seu vot favorable.
Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Senyor Ruiz?
A favor.
Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 6, que és la declaració especial interès o utilitat municipal per obres de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del CAP Sant Quirze del Vallès. Senyor Coll?
Sí, com bé saben vostès i molts veïns i veïnes que ens acompanyen, atès que ja hi ha hagut les preparacions prèvies a les obres que la Generalitat de Catalunya pensa fer en el nostre ambulatori, en el nostre centre d'atenció primària, que són obres que fan referència a l'eficiència energètica i a qüestions d'aïllament tèrmic de l'ambulatori, de l'edifici de l'ambulatori. Aquestes obres, que són fetes en un edifici públic, aquestes obres estan sotmeses a la necessitat de la llicència urbanística pertinent, o sigui, a la llicència d'obres pertinent, però, com vostès saben, quan hi ha una sol·licitud de llicència d'obres, hi ha un concepte impositiu, que és l'impost de construccions, instal·lacions i obres, que, com ha passat ja en altres vegades, pot estar sotmès a la consideració, aquest impost, del fet de que sigui executat, per exemple, en un edifici de titularitat pública i que és un edifici destinat a un servei, pot considerar-se que aquesta obra sigui d'interès públic o d'interès especial pel municipi o per l'administració, i per tant la llei reguladora d'hisendes locals ja preveu, així com les nostres ordenances, en aplicació d'aquesta previsió de la llei reguladora d'hisendes locals, la possibilitat de bonificar en un percentatge molt alt aquest ITIO, aquest impost d'obres, en el cas que sigui considerat d'interès públic o d'interès especial. La llei de bases de règim local i la pròpia llei reguladora d'hisendes locals diu que qui l'òrgan competent per declarar aquest interès públic o aquesta utilitat és el ple municipal, i per tant, després de la petició que ha fet la Generalitat de Catalunya, concretament el Departament d'Economia, perquè és qui ha acabat sol·licitant la llicència d'obres de l'ambulatori, seguint la petició que ha fet, repeteixo, la Generalitat de Catalunya, qualificar aquestes obres o de declarar aquestes obres d'interès públic, doncs el ple municipal considera que efectivament són d'interès públic, també per sentit comú, i per tant proposem declarar-los d'interès públic per tal de que la llicència d'obres concedides a la Generalitat de Catalunya sigui bonificat en un 95%, que és el que l'ordenança fiscal preveu com a quantitat màxima, i la llei de reguladores i ens locals contempla com a quantitat màxima de bonificació sobre l'ICIO.
No sé si hi ha alguna intervenció a fer dels grups, no? Senyora Casaramona.
No, nosaltres òbviament votarem a favor, perquè ens ha quedat molt clar que és un servei públic, és del centre d'atenció primària, i nosaltres anem més a destacar això, no? que és un servei públic, però a més si s'hi suma, doncs això, un bé per l'eficiència energètica, doncs òbviament a nosaltres ens hi sumarem. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Casaramona, per la seva visió de tot el conjunt de l'expedient que portem avui aquí i de les repercussions, efectivament, que té sobre el benestar i el propi servei.
Bé, doncs, si els sembla, passem a votació. Vots a favor? Senyor Ruiz?
A favor.
Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Ara passem al darrer punt de l'ordre del dia, que són els precs i preguntes. Senyor Baratec.
Sí, no, muy brevemente. Yo insistir en tengo muchos vecinos que me siguen preguntando qué pasa con el asfaltado, que sigue deteriorado a raíz de las gamberradas o de los incendios de contenedores y todas estas cosas. Y a ver si el ayuntamiento tiene ya un plan de o un calendario para reparar estos 5 o 6 puntos que todavía están muy deteriorados. Gracias.
Señor.
Gracias, señora alcaldesa. Més que unes preguntes, seran unes quantes propostes perquè vostès ho valorin. La primera és, aquest Nadal hem pogut gaudir no sols de les festes, sinó de la retirada de les bandes rugoses dissuasives de la velocitat de vehicles que hi ha en el carrer Pau Casals. Encara que sabem que s'ha fet per facilitar el pas de les carrosses dels Reis, l'experiència, la veritat, és que ha agradat a molts usuaris de cotxe. No? La nostra proposta és que aquestes bandes rugoses es retiren definitivament quan es pugui, quan les condicions es reuneixin. I aquestes condicions creiem que es reuniran quan en vez de, o només d'haver-hi els rètols de limitació de velocitat, que amb això sols no es fa res, instal·lar radars controladors de velocitat. Aquesta seria la idea principal, especialment en les vies urbanes més transitades i més perilloses, com la pròpia de Pau Casals, la vina de Cabí del Mas, que hi ha molt incívic que l'utilitza sobretot a l'entrada com a autopista, i l'Avinguda Raona. En un altre ordre de coses, una altra proposta és també la instal·lació, si es pot, i de manera acurada, fer un bon estudi de càmeres de seguretat en punts estratègics que ens permetin detectar les persones incíviques que ens cremen dia sí, dia també, els contenidors de recollida d'escombraries. I és evident que no pot ser una cosa generalitzada, almenys de moment, però sí que segurament tenen controlats punts molt susceptibles que allà es cremin contenidors. Una altra proposta és que si bé ja la plantejarem en el pròxim Consell d'Administració de l'empresa d'aigües, volem que consti aquí en el ple, i és sobre la pressió de l'aigua potable que arriba d'alguns habitatges. Hi ha moltes queixes de que és insuficient. Nosaltres, és conegut, defensem la gerència de l'empresa perquè creiem que està fent una gran labor, i mostra d'això és la baixada dràstica de les incidències d'averies amb el conseqüent estalvi d'aigua, però creiem que la resposta per part de l'empresa d'aigües a les queixes de la baixada de pressions d'alguns vins no pot ser que no es pot fer res perquè la xarxa és vella i no aguanta, o donar el consell de que no es dutxin a casa dues persones alhora. Hi ha algun habitatge plurifamiliar, que coneixo perfectament bé, que en els pisos superiors, en hores punta, no es pot dutxar ni sols una persona. Per tant, la nostra proposta és que es valori cada cas, no es donin respostes estàndards i s'adequi la pressió a les necessitats reals de cada queixa. Per últim, un altre tema que ja ha sortit alguna altra vegada, però insistir sempre és bo, proposem al govern municipal que valori de nou, demanant els permisos ambientals que facin falta, la construcció d'un pont o un camí, o si més no, d'una passera, que uneixi el cementiri amb la zona del tanatori. Gràcies, això és tot.
Gràcies. No, no sé qui... Sí. Perdó, senyor Rega.
Perdó? Sí. Val. Bon vespre un altre cop. Un parell de... Ah, bueno. No, estava pensant que avui, a efectes de que ningú arribi a conclusions equivocades, hem aprovat tot per unanimitat. No sé si això significa res. Bueno, el que anava, pregs i preguntes. El primer és, hi ha hagut bastanta gent que se'ns ha queixat de que s'han incrementat o que han hagut una sèrie de robat, de furs, més aviat, a comerços del poble. Sembla ser, bueno, que hi ha gent que es dedica a les botigues, a agafar coses, sortir corrent, etc. Volíem saber si tenen, han detectat un increment o no, i quin volum o quantes denúncies hi ha al respecte. Després, el segon tema és preguntar com està la situació dels desallotjaments dels ocupes de l'antiga benzinera de l'estació. També hi ha molta gent que, coneixedors de que vam aprovar doncs, fer-los fora, doncs, pregunten com és que encara continuen allí, i alguns allò comentant, diu, sembla ser que bastant ben instal·lats, no? Sí que ens agradaria que s'informés a la gent de com estan els tràmits i de com està la situació. Finalment, en el parc de la Batzuca, aquí jo no tinc, perdoni, no tinc masses dades, perquè sincerament m'han enviat fotos de tot el que és la zona infantil, val? Hi ha unes valles, sembla ser que hi ha coses espatllades i tal, sí que ens agradaria saber què ha passat, o hi ha unes valles tirades, etc. No sé si hi ha hagut algun acte de gambarrisme o de bretolades, o d'això també si en tenen coneixement que ens informi. Val. Gràcies.
Bon vespre. Dic que hi ha dies que el ple es transmet per ràdio i altres que no, com el passat 28 de novembre. Ens agradaria saber a què és degut. Gràcies.
Hola, bona nit. Avui seré molt breu. En primer lloc, m'agradaria preguntar per un detall de la plaça nova de les Fonts, I és que resulta que durant les pitjors èpoques de la sequera, les fonts d'arreu del poble es van tancar i, per tant, també es van tancar les fonts de les fonts. Però una vegada passat aquest període, la resta de fonts sí que han tornat a funcionar, menys la font de la Plaça Nova, que continua sense funcionar. I, clar, encara que sigui per coherència amb el nom, estaria bé que funcionessin amb normalitat totes les fonts de les fonts. I la segona pregunta, la clàssica d'esports per regidor d'esports, però avui no li faré pregunta només perquè ja se l'espera i per això no li faré. Només li vull comentar, per no fallar la tradició, que li recordo que ja, encara a dia d'avui, jo acabo de tornar a comprovar, a la web municipal no tenim horaris. Gràcies.
Bona tarda de nou. Per fer el seguiment de les últimes intervencions, en els últims plens, ens agradaria saber en quina situació es troba la variant que va des de Poble Sec a Sabadell, que ens consta que la policia municipal, la Sant Quirze, ha hagut d'intervenir perquè, bueno, posant senyals de reducció de velocitat, perquè està el que és l'arbrat o que és la... el que és les plantes estan invaint molt la calçada i realment si passa un per allà sobta. I era per saber en quin punt es trobava aquesta reclamació a l'administració competent. Gràcies.
Hola, bon vespre. Jo tinc dues consultes. A un ple de setembre del 2023 vam consultar els ajuts que es fa, si en els comerços que van afectar els rebentons que van tenir d'aigua aquí al poble, hi havia uns ajuts que no s'havien encara cobrat. Llavors, pagat en aquest cas. Llavors volíem saber si en els comerços se'ls ha arribat a pagar o no. I després l'altra consulta és que al ple de juliol de l'any passat vam consultar sobre els contractes d'Albert Urbà i que el senyor Coll ens ho va explicar la mar de bé. I jo a la CISA de novembre vaig consultar la tècnica sobre la poda dels arbres i em va comentar que a finals de novembre es podarien. Les palmeres de l'Avinguda Raona segueixen mortes i segueixen sense podar. Està previst podar-les o ja es quedaran així de per vida? Gràcies.
Ara fa, no me'n recordo, uns mesos, vàrem demanar a veure quines accions des de l'Ajuntament es prenien amb tot el tema de les abelles asiàtiques, els nius de les abelles asiàtiques. Vostè, senyora alcaldessa, va respondre doncs, que no, perquè estaven moltes ficades amb habitatges privats i particulars i no hi havia, però sí que més no, jo sí que li vaig tornar a dir que el que crèiem, doncs que a nivell de poble, no, a nivell d'Ajuntament, hauríem de prendre una mesura perquè això no s'extengués més encara en el nostre poble. Però el que ens va sorprendre és que ara en el informem d'aquest mes passat ens trobem una notícia dient que anem en compte amb les abelles asiàtiques perquè es propaguen molt ràpidament, es propaguen amb les eures determinades. I clar, davant d'això, jo els dic, i l'Ajuntament què hi fa? A part d'informar-nos per l'informem i de dir que no hi pot fer res, no entenem. O sigui, què vol que faci la ciutadania i què hi fa l'Ajuntament? Gràcies.
Molt bé, doncs no sé si vol començar vostè, senyor Garriga, amb la no pregunta. O no li vol contestar perquè no era una pregunta, m'és igual.
Bon vespre a tothom. Prec notes, diem que serveis informàtics la publiquin tota aquesta sabuda i tots els usuaris i veïns crec que saben quins són els nous horaris del poliesportiu de les Fonts. Gràcies.
Bé, comencem per la primera pregunta del grup municipal del PP. El projecte d'asfaltats està en exposició pública en aquests moments, el que contempla totes aquestes àrees que l'asfaltat ha quedat cremat per la crema de contenidors. Ara acaba, jo no sé si és el 20 o el 20 escaig de gener, s'acaba l'exposició pública i llavors es podrà ja fer l'adjudicació. Però primer el procés de licitació de l'obra perquè puja uns 500 i escaig mil euros. Per tant, primer es fa l'exposició del projecte, són 30 dies elaborables. En el procés de les festes de Nadal això s'allarga molt i un cop acabi es procedirà a la licitació de l'obra. Totes consideracions que ens han fet de seguretat, la retirada dels ressalts, els radars o la instal·lació de càmeres. El cap de policia està preparant una trobada amb els portaveus, com fa cada tant en tant, per posar-nos al dia d'algunes incidències, vegis com estem al seguiment d'aquests joves que es dediquen a cremar contenidors i altres realitats, i aquesta suposo que serà una, o que ja la portarà preparada, o que vostès li podran també debatre. La retirada dels ressalts va ser pur i simplement això, per poder passar les carrosses, perquè si no era impossible que poguessin suportar el sotrac. Però sí que és veritat que cal una mesura de reducció de la velocitat, perquè tot i que hi havia els ressalts, sobretot a Pau Casals i també a Camí del Mas, la velocitat és excessiva. A Ronda Rona, és a dir, allà on la gent té un tros que pot accelerar, no sé, deuen pensar que això és un circuit d'alemans i ho prova, no? Tot i que hem de recordar que el nostre municipi és de 30, vull que per tant no podem sobrepassar aquesta velocitat enlloc. I el tema de la instal·lació de càmeres també els explicarà què en pensa ell i com ho volen gestionar. La resposta no és correcta, la de Sant Quirze d'Aigua, i així li traslladaré la resposta aquesta, però sí que és cert que amb la regulació de les pressions estan acabant d'ajustar-les, perquè han instal·lat més reguladores, per tant hi ha més capacitat de poder fer circuits amb pressió més alta uns trossos de carrers que altres. Com més sectoritzats estigui el poble, millor anirà per poder regular a cada sector realment la pressió que necessiti. Hi ha algun sector que és final de tram que pateix molt perquè no, o no li arriba, o perquè és una zona més alta, com pot ser Ronda Raona. Per tant, la passera per unir el cementeri i el tanatori és un projecte pendent de molts anys que haurien d'haver executat. Ara estem en revisió del contracte de la funerària que tenim, perquè és un contracte de 50 anys que no contempla una sèrie de mesures correctores ni de revisió, i en aquest any just avui hi ha hagut una quantitat de correus d'anada i vinguda, no de la tècnica, amb la comissió que ho estem fent, perquè cal regular-lo bé i hem de revisar quines inversions s'han fet, quines cal fer, i sobretot també per la gestió del cementiri com a tal, que majoritàriament l'estan fent ells amb encàrrec de l'Ajuntament, i després doncs cal anar pagant aquest servei, no? I per tant, fa 20 anys llargs, quan es va licitar, no es va plantejar una sèrie de canvis que hi hauria, no? De contractacions, i que cal, és bo regular-ho, perquè si no li queden molts anys de vida d'aquest contracte, i per tant al final quan s'acabés la vida útil d'aquest contracte probablement l'empresa que el va guanyar haurà invertit molt menys del que hauria d'haver invertit, i per tant això s'ha de regular. Els furs als comerços. Just avui n'hi ha hagut un al Fruitós, en un dels comerços de Fruitós, hi ha hagut algú que els hi ha entrat, i després aquesta mateixa persona ha intentat entrar en una altra botiga, que tenen càmeres i vigilant, i que han marxat, la policia l'han buscat. No han passat moltes més coses de les habituals, sobretot a l'Alcampo sí, allà n'hi ha molts de furs, però és una zona molt gran, en un moment punta l'Alcampo pot tenir 12.000 persones comprant, per tant és un lloc que el percentatge ja ho porta, que hi puguin haver més furs. En el poble no n'hi ha hagut més que altres èpoques. Recordin que aquest any per fi hem pogut tenir presència del cos de policia local, que hi ha sempre, més l'acompanyament de les patrulles de Mossos. Ho han fet a peu i ho han fet amb el cotxe. Hi ha hagut més presència policial que altres anys, però no especialment. Avui justament hi ha hagut aquestes dues... Hi ha hagut dues situacions en el Fruitós, una interna i l'altra d'un furt, i després que aquesta persona l'han vist que entrava en un altre comerç i l'han fet fora. La situació dels ocupes de la benzinera, aquestes persones no havien demanat assistència a justícia gratuïta i ara ho han fet. I això atura el procediment, estem pendents que la jutge, em sembla que és una jutgessa, doncs dicti què fa, si els dona accés doncs pararà, els dona accés, i suposo que haurem de repetir alguna de les accions que hem fet, i si estima que ja ha passat el temps, doncs continuarem amb el procediment, però estem en mans de la jutgessa, per tant estem pendents de què. El parc de la Batzuca els hi vaig explicar l'altre dia, amb aquests joves que fan el brètol i que necessiten molta ajuda, tant ells com les seves famílies, doncs van decidir cremar una de les cames elàstiques del parc infantil. Llavors hi havia les valles, clar, i estava encintat, potser d'una ventada o d'una altra colla que estaven avorrits, doncs han fet volar les valles, eh? Però ja han demanat a l'empresa que el substitueixi, que posi la peça que es va malmetre. Hi havia això i un gronxador que s'havia trencat, aquest sí que s'havia trencat per ús i estava encintat, i que ja havia de venir l'empresa, el que passa que li hem demanat que a més ens porti el que els brètols van destrossar. Jo diria que la transmissió de la ràdio del ple de novembre, si no m'equivoco, hi havia un problema tècnic, oi? Se mirava el regidor, però hi va haver un problema tècnic que no el van poder transmetre en directe, i llavors em sembla que el van deixar penjat al web, connectat al canal YouTube, però normalment el fan sempre, però em sembla que hi va haver un problema de repetició que no van poder fer-ho. I la font ho demanarem perquè no sé per què no l'han obert, és a dir, estan fent estalvi d'aigua a les fonts. El requeriment a Carreteres, que és la responsable d'aquella zona, es fa gairebé setmanalment. Hi ha una valla, hi ha uns cons, ja no és... El problema és que no ens hi deixen actuar, perquè si no nosaltres enviem, anem i ho netegem des de Medi Ambient, però és que no ens ho deixen fer, perquè és una zona de policia d'ells i no pots actuar allà, si no doncs desbrossaríem una mica com a mínim perquè... però ens ho deixen fer. Per tant, estem pendents de que ho facin. És molt estrany perquè van fer la 14-13, però no van fer aquella banda. O era una empresa nova, o era algú que no sabia de què anava i es va descuidar un tros. I si ens hem d'esperar que tornin a fer el cicle, ens hi podem morir. Per tant, anem demanant. Estem pendents de les resolucions de les asseguradores pel que fa als ajuts dels comerços. Perquè primer toca passar per les asseguradores, si les asseguradores estimen que es diu que no, i si no, doncs ho farà. El contracte de verd urbà, bueno, les porgues fins al 31 de març. Que comencen primer per arbres i tal, després van fent tota la zona, però fins al 31 de març ja és porga. El problema és que s'ha d'esperar que faci fred i no en va fer massa, i si no millora el fred i torna a venir, doncs es porgues en èpoques que ja està començant a brotar. Per tant, s'estan fent primer moreres, tots aquests arbres que broten molt ràpid, i després es fa la resta, perquè no enganxar-los quan estan brotant. I les accions de les abelles asiàtiques, hi ha un cens de nius coneguts i si estan actius o no. Això és una obligació i una responsabilitat en la que es fa l'observació des de Medi Ambient dels nius que hi ha. Hi ha un dels estudis que ens diu que millor que no els traiem perquè així no se'n creen de nou, sinó que tornen a anar al mateix lloc i per tant estan controlats, i n'hi ha que queden inactius, i quan ja queden inactius sí que un cop ha passat 2 anys que no estan utilitzant-se, normalment els retiren. Què s'ha vist? Doncs que hi va haver un altre estudi que ens va advertir de que les eures, doncs és una espècie que atrau a les abelles asiàtiques, i es va estimar que com que hi ha moltíssima gent que les seves mitjaneres entre cases i tenen eures, doncs avisar la ciutadania que si té eures a casa, doncs és més probable que hi pugui tenir a l'època, doncs ara aquesta època d'hivern, doncs que se'n vagin a viure allà al mig o a fer l'estada més latent de quan fa una mica més fred. El mateix que passava quan hi havia mosquits, molts mosquits tigres, ara ja ens hem acostumat i n'hi ha tot l'any, però que avisàvem a la ciutadania que retiressin els cossis i els bacials o qualsevol lloc on tinguessin aigua, perquè les larves quedaven allà i després tenien plaga, no? En aquest cas és això. Amb les abelles asiàtiques es retiren els nius quan es constata que aquell niu o està ple i està actiu, o a l'hivern no es toquen, estan absolutament... marcats amb els arbres, se sap a quins arbres són, perquè així se'ls fa el seguiment cada any, i a més si n'apareix algun de nou també per anar-les retirant. No hi ha massa coneixement de què passa amb l'abella asiàtica en la nostra latitud. Anem aprenent d'allò que ens van explicant. No és un animal que tingui un arrelament aquí fins al nivell de conèixer quin és el comportament, i el que fan és anar a cursos i a seguiments que ens van explicant doncs, com gestionar-ho. Però sí que és cert que, com amb altres insectes, cal tenir un control d'allà on s'instal·len i de quin... un cens, no?, de quins espais estan més afectats per fer-ne el seguiment. I això és tasca de tenir el cens dels tècnics i de la Brigada Medi Ambient de fer el seguiment de tots aquests espais, i sobretot ara a l'hivern que els arbres no tenen fulles i que pots veure bé els nius que són actius i els que no. Així és, quan arriba la primavera, doncs, ja se sap on són i es va fent el seguiment, si se'n detecta un de nou, doncs es retira. Però, en tot cas, aquest advertiment era per qui a casa seva té heura, si pot evitar, si la vol evitar, pot triar entre tenir-la o no tenir-la, però ha de saber que l'heura sembla ser que atrau a l'abella asiàtica. I em sembla que avui, intentant no descuidar-me cap pregunta, doncs, si les hem contestat totes, deixem el ple aquí, sense cap altre tema per tractar. Doncs, bon vespre a totes.